El cafè de la ràdio.
Prop de 4.300 estudiants del Vallès Occidental han començat al punt de les 9 del matí les proves d'accés a la universitat 2024. El primer examen és el de llengua castellana i literatura, mentre que a les 12 serà el torn de la prova de llengua estrangera. A la tarda es faran els exàmens de les matèries de la fase específica, com és habitual, als campus de la Universitat Autònoma, tant el de Sabadell com el de Bellaterra, que seran l'epicentre de les proves per als alumnes de la comarca, Núria.
Sí, més de 42.500 alumnes catalans s'enfronten a partir d'aquest matí a la temuda selectivitat. Durant 3 dies hauran de demostrar els aprenentatges que han fet al llarg de l'últim curs. Enguany, les proves d'accés a la universitat incorporen canvis per l'aplicació dels currículums de la LOMLOE. Així ho ha explicat Pilar Gómez Cardós, coordinadora de l'ESPAU.
No afecta l'estructura general de la prova, afecta en les adaptacions d'assignatures que han desaparegut i ara no hi són, o noves assignatures. Per exemple, la matèria de modalitat de la fase general ara està adscrita al batxillerat, l'alumne fa la que ha cursat en el batxillerat i està adscrita per les vies, hi ha noves vies, hi ha un batxillerat nou, que és el de batxillerat general, el batxillerat artístic està desdoblat en dues vies i, clar, cada una d'aquestes variants té les seves corresponents matèries.
Els canvis més substancials es produiran a les proves de llengua, on es plantejaran 4 enunciats i no 3 com fins ara, i entre els quals els estudiants hauran d'escollir-ne 2, de manera que es plantegen d'una manera més competencial. D'aquesta manera, les proves plantejaran 2 preguntes que seran les habituals de control de les lectures obligatòries de segon de batxillerat, i les altres 2 estaran més basades en les noves competències sobre l'estudi del fet literari. Com que els alumnes han de respondre 2 d'aquestes 4 preguntes a la pràctica, podran esquivar les 2 sobre les lectures.
Seran 4 preguntes i l'alumne en triarà 2, lliurement les que vulgui. 2 del sistema tradicional, 2 de nova orientació, una i una, podrà fer el que vulgui. N'ha de contestar 2 per tenir la màxima qualificació en aquell apartat.
Les proves es divideixen en 2 fases, la general, que és obligatòria i consta de 5 exàmens, i l'específica, que és voluntària i on els estudiants s'han d'examinar de fins a 3 matèries que poden triar d'un total de 23, segons el batxillerat que hagin cursat i que serveixen per pujar nota. La nota d'admissió pot arribar fins als 14 punts, els 10 primers, sorgits de la mitjana entre la nota de batxillerat i la nota de selectivitat. Els alumnes sabran els resultats el pròxim 19 de juny.
I precisament aquests exàmens de selectivitat seran els darrers en què hi haurà lectures obligatòries a les proves de llengua i literatura catalana i castellana. Aquesta mesura, ja anunciada ara el Consell Interuniversitari de Catalunya, l'ha confirmat en un document que s'ha fet arribar als centres. Aquestes 2 matèries són obligatòries, és a dir, se'n examinen tots els alumnes independentment del batxillerat que facin. Una situació que coincideix amb la demanda del col·lectiu Pere Quart d'incrementar l'espai de la literatura al batxillerat. En parlem amb Muriel González del col·lectiu Pere Quart. Molt bon dia i gràcies per atendre el programa.
Hola, bon dia.
Com veieu aquesta decisió del departament de treure doncs dels exàmens de selectivitat aquestes lectures obligatòries?
A veure, evidentment és una decisió que nosaltres valorem molt malament. La qüestió no és només treure'ls dels exàmens de selectivitat, sinó fer desaparèixer pràcticament de tot el currículum, ja no només de batxillerat, sinó també de secundària, una història de la literatura i una aproximació a les obres literàries de la nostra tradició amb rigor i amb profunditat. Per nosaltres aquest és el mal més gros de tots, diguem-ne. No, això de que desapareguin dels exàmens de selectivitat, diguem-ne, és la cirereta o és la part més visible de tot el que està fent el departament, però el problema profund és aquest que comentava ara.
I per què? Per què s'ha fet desaparèixer i de quina manera ha desaparegut? És a dir, què està passant ara mateix, per exemple, en els temaris de batxillerat, per dir d'alguna manera, de secundària?
A veure, el que s'ha fet és proposar una aproximació a la literatura d'una manera, diguem-ne, més oberta, menys historicista, si voleu, menys contextual, basada més en els textos, es proposen itineraris de lectura, així molt més lliures, amb unes llistes llarguíssimes d'obres, d'autors i de qualitats també, per què no dir-ho, diferents, no? I aleshores en aquesta mena de magma de textos i d'autors, doncs es suggereix que cada professor, cada professora, doncs ho treballi com li sembli millor, no? O com més còmode se senti. Per tant, això és el que el departament llavors diu, estrictament no ha desaparegut la literatura, i en aquest sentit, si tu vols, tenen raó, no? El que passa que la qüestió és com es treballa aquesta literatura i, per tant, amb quins coneixements i amb quines destreses i amb quines habilitats literàries arriben als alumnes al final de l'etapa, no? I aquesta manera de plantejar-ho justament cau, no?, en aquesta mena de vaguetats, de generalitats, de no conèixer en profunditat autors, obres, contextos, no?, que després realment aquest coneixement profund és el que et permet fer aquestes relacions que el departament pretén que es facin, no? Però sense un coneixement profund tot això no pot existir. I aleshores el que veiem, no?, és que la línia del departament va cap aquí. No, ells argumenten, això que us dic, que no eliminen estrictament la literatura del temari, i això és veritat, la qüestió és com es treballa. I per nosaltres el problema principal és com es planteja el treball de la literatura.
Clar, i en aquest sentit, el que hem d'entendre és que cada mestre, per dir d'alguna manera, podrà ensenyar o podrà acompanyar els alumnes amb uns textos o amb uns altres. Per tant,
sí,
no hi haurà una uniformitat, no, en els textos que coneixem.
Sí, exacte. La qüestió és aquesta, cadascú podrà decidir quins textos, quins autors treballa i com els treballa, no?, amb quins criteris, amb quin nivell de profunditat, amb quin rigor, també. I aleshores, més que la uniformitat, és una paraula que no m'agrada gaire, jo parlaria d'homogeneïtat. És a dir, es perd un coneixement, una base de coneixement estàndard per tot l'alumnat, estàndard i rigorós. Insisteixo amb la qüestió aquesta del rigor, també. Es perd aquest coneixement estàndard i rigorós com a base per tot l'alumnat, no? Que tot l'alumnat tingui en comú uns mínims iguals, no? I això també és preocupant, clar, perquè genera desigualtats, també. És a dir, hi haurà alumnat que potser acabarà amb un coneixement més profund de determinades obres o determinats autors, o un coneixement de la història de la literatura tindrà una mica més de marc contextual, i en canvi hi haurà alumnat, doncs, que segurament en tindrà molt menys o de menys qualitat, també, no?, de menys rigor. I això és un problema per nosaltres, és un greuge important.
Clar, i tot això com casa en un context en el que parlem, doncs, de dificultats, per exemple, en la comprensió lectora o amb les dades de les que ens parla l'informe PISA? És a dir, aquests alumnes encara llegiran menys del que llegeixen a dia d'avui?
Sí, llegiran menys i llegiran pitjor. No només és una qüestió de quantitat, sinó per nosaltres també, sobretot, és una qüestió de qualitat. Realment és molt paradoxal que ens trobem en un moment en què els resultats, no?, les PISA, les proves de competències, etc., apunten, no?, que el nivell de comprensió lectora està disminuint, no és menor que els últims anys, i en canvi s'estigui defenestrant la lectura i la literatura de l'àmbit educatiu, no? Són dues coses que no ens encaixen, que són molt, molt contradictoris, són molt paradoxals. I recordem també que des del govern s'ha impulsat el Pla Nacional pel Llibre i la Lectura, i això també és absolutament contradictori amb les línies que està prenent el currículum educatiu en l'àmbit de la formació lectora i la formació literària, no? Per tant, davant d'aquesta situació nosaltres estem molt perplexos, no ho entenem, no ens encaixa, i no té cap lògica, no té cap sentit.
Perquè, clar, entenc que al final aquest canvi en la concepció de la pròpia literatura, no?, en aquest concepte, en aquesta manera com treballar la literatura, també afegeix més dificultat a l'hora de comprendre els textos, no?, perquè al final també s'inverteix temps, no?, decidint o explicant als alumnes com comprendre els textos literaris.
Sí, clar. És a dir, aprendre a llegir i aprendre a entendre textos literaris en profunditat i en rigor, sobretot demana temps. Demana molt temps i molta pràctica i molt acompanyament, no?, de professors i professores formats i amb coneixements, també, doncs, que entrenin en aquest aprenentatge de la lectura i de la comprensió literària. I això tampoc no es té, eh? És a dir, es redueix tot, es redueix el contingut, es converteix el currículum literari en una cosa prima com una orella de gat, que deia el poeta, no? I a més, no tenim temps. No tenim temps per poder dedicar a llegir els textos en profunditat, i llavors acabem passant per sobre de les obres i per sobre dels autors, amb una mica de sort, arriben a quart d'ESO i el sona de lluny, poso per cas, doncs, qui era Mercè Rodoreda, o Pere Calders, o Josep Carner, ja no hi conto gaire, no? Però amb sort els sonen de, llum, de lluny aquests noms, no? I això no pot ser, no ens ho podem permetre ni com a societat ni com a país.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'Oriol González. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies. Adéu.